pas en els serveis informatius d'aquesta casa. Dale, Gavi.
Treurà de banda Unai Medina, pilota a la línia de tres, recupera la Eivissa, pilota penjada a l'interior de l'àrea, alerta que pot arribar a l'empat, alerta, el xut, fora! Wow. Fora la tanguda Fran Castillo i final del partit. La tanguda Fran Castillo, cama esquerra, per establir l'empat a tres, l'enviada fora i l'àrbitre xiula al final del partit amb la derrota de l'equip blau-cel, Betis Deportivo 3, Uda Eivissa 2.
I doncs així acaba aquest esport en joc amb màxima emoció. Ara arriben els serveis informatius d'aquesta casa, l'informatiu migdia cap de setmana amb el gran José Luis Galindo.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia, són les dues i un minut. Nova operació a les Balears contra una xarxa d'explotació sexual que deixa 12 dones alliberades, majoritàriament d'origen colombià, i 5 detinguts, 4 homes i una dona. Les dones eren enganades en falses ofertes laborals i una vegada a Mallorca eren obligades a prostituir-se i fins i tot a consumir drogues. Els detinguts s'aprofitaven de la situació de vulnerabilitat de les víctimes com a conseqüència de la situació administrativa irregular en la qual se trobaven. És la segona xarxa criminal desarticulada en poc temps d'aquestes característiques. Fa dues setmanes vos contàvem uns fets molt, molt semblants, però en aquest cas es tractava d'una màfia d'origen asiàtic. Per cert, a tot això, fora de les illes, hem conegut fa poc un possible nou cas de violència de gènere, Almeria. Una dona roman ingressada a l'hospital després d'haver estat apunyalada per un home que després s'ha suïcidat. Recordem que el 016 o el 900 17 89 89 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista. Titulars. A allau de consultes al sindicat sobre la possibilitat de demanar cedències per evitar ser enviats a fer feina de temporada a Eivissa. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. El principal motiu és l'elevat cost de l'habitatge. Els hotelers, a més de tenir dificultats per completar les plantilles, estan preocupats per l'absentisme laboral.
Els comerciants de Palma, Valldemossa i Solla atribueixen el fluix hivern al descens en l'arribada de creuers.
El gener 10 creuers han atracat el port palmesà, sin manco que l'any passat, i l'associació internacional que els representa ho atribueix a les noves regulacions i als moviments socials anticreuers.
Neix la Federació d'Entitats Independents Municipals.
Un nou espai que agrupa partits locals independents, 12 partits que ja s'han sumat amb la finalitat d'aconseguir representació a les institucions públiques.
Jornada electoral avui a Aragó.
El PP parteix com a favorit segons les enquestes, però tot apunta a que els pactes seran necessaris.
I tornant a les illes i en un to molt més festiu, la pluja moderada no ha impedit que Palma s'ompli de color amb sa Ruata.
I centenars d'infants, també adults, s'han disfressat i desfilat al ritme de la música del carnaval. L'Ajuntament palmesà ha organitzat a més una trentena d'activitats lúdico-socials complementàries.
En els esports, els acabem d'escoltar, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. Parlant primer del Real Mallorca, que amb la derrota contra el Barça per 3-0 haurà d'estar molt pendent dels partits que juguen avui del duel ajornat del Rayo contra l'Oviedo per saber si continuarà fora de les posicions de descens. Per altra banda, la primera federació ha perdut la UD Eivissa davant el Betis Esportiu Alcoé de la categoria per 3-2 i a la segona federació victòria de la Societat Esportiva Eivissa davant el Castelló B per 3-1. El Poblense, el líder, ha empatat a 0 contra l'Alcoià. El Porreres, que ha perdut per 2-0 contra el Reus. L'Andratx ha aconseguit la seva victòria per 1-0 contra el Torrent i gran victòria també de l'Atlètic Balears per 1-0 davant el València Mestalla.
Millora la situació meteorològica, tot i que es manté l'avís groc a les Pitiüses per mala mà i a la resta de l'arxipèlag, tot i no estar en avís. La mà també anirà remoguda. Dani Capó, què tal? Bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps. Avui cap vespre mantindrem la situació de variabilitat al cel, tindrem alternança de sol amb alguns intervals de núvols que segurament notarem més a punts de la Serra de Tramuntana, a Raiguer de Mallorca i també a Menorca. De manera dispersa, no podem descartar que arribin a deixar qualque ruixat. L'ambient continuarà sent fresquet en conjunt, amb màximes contingudes, i el vent encara bufarà moderat de mestral a totes les illes, mantenint una mà moguda, sobretot en aquelles costres posades al ponent de cada una de les illes.
Gràcies, Dani. 2:04. Luis Menéndez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Guàrdia Civil! Guàrdia Civil! Aquí a la una! A la dreta, una!
Aquest és el so dels agents de la Guàrdia Civil tomant la porta d'un domicili que funcionava com a base d'una xarxa d'explotació sexual a les Balears. L'operació ha permès a la Guàrdia Civil desarticular una organització criminal que explotava sexualment dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. 12 dones han estat alliberades i els detinguts són 4 homes i una dona, residents a Mallorca.
Les víctimes eren captades als seus països d'origen amb falses ofertes laborals que prometien feina en el sector de l'hostaleria a Espanya, però en arribar eren obligades a exercir la prostitució sota amenaces i coaccions constants. Majoritàriament eren dones joves en situació irregular procedents de Colòmbia.
La situación de las víctimas se veía agravada por el hecho de que, dada la situación irregular, no podían acudir a los servicios asistenciales, policiales o sanitarios. Por estos hechos han sido detenidas 5 personas por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y trata de seres humanos.
Les víctimes eren també obligades a subministrar drogues als clients i fins i tot arribaven a ser forçades a consumir-les elles també, fet pel qual la xarxa criminal també entraia un profit econòmic. Per la situació administrativa irregular de les víctimes, no tenien la confiança suficient com per anar a denunciar la situació a la policia ni als serveis de salut.
El control dels detinguts sobre les víctimes era permanent, no tenien horaris i havien d'estar sempre disponibles per exercir la prostitució, tot i que han estat 12 les víctimes alliberades, segons els investigadors. L'organització podria haver arribat a explotar-ne mig centenar de dones. De fet, no es descarta que una vegada recollits nous testimonis es confirmi la participació de més persones en aquesta xarxa criminal.
És la segona operació d'aquestes característiques que es du a terme en poc temps a les Illes. Fa només 2 setmanes vos informàvem en aquest mateix informatiu d'una altra gran operació, en aquest cas de la Policia Nacional, que va permetre alliberar 15 dones d'origen asiàtic víctimes de tràfic sexual i que va suposar la detenció de 14 persones, 12 de les quals a les Balears.
El modus operandi era molt semblant, tot i tractar-se d'organitzacions criminals molt diferents. Les víctimes també es trobaven en situació irregular. Eren enganades amb falses ofertes de feina. Exercien la prostitució de manera forçada, havien de transportar i consumir drogues i estaven sotmeses a una vigilància permanent.
D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut un home per assetjar una dona durant mesos. Es va presentar en diverses ocasions al seu lloc de feina i a un supermercat proper a cada víctima. A l'home se l'investiga a Mallorca per un presumpte delicte d'assetjament i l'autoritat judicial ha decretat com a mesura preventiva un ordre d'allunyament.
Va passar a finals de gener, quan la jove va presentar una denúncia davant de la Policia Nacional. Tot va començar al setembre de l'any passat, quan el detingut va entrar dins del lloc de treball de la víctima per convidar-la a sortir, proposició que ella va rebutjar. A partir d'aquí, durant setmanes, l'home va continuar presentant-se a la feina i va començar a freqüentar un supermercat on la denunciant solia fer la compra. Davant d'aquesta situació, la víctima es va veure obligada a canviar la seva rutina per evitar trobar-se amb el detingut i va arribar a temer per la seva integritat física.
També ho han destacat a la portada. La Guàrdia Civil investiga com un cas de violència masclista a Almeria l'agressió a una dona per part d'un home que, després d'apunyalar-la, s'ha suïcidat.
Fons de la investigació han informat a l'agència EFE que els dos implicats consten en el sistema Biogen. La dona roman ingressada a l'hospital. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Illes i que també existeix el 016 estatal. Tots són gratuïts i funcionen les 24 hores.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i nou minuts, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca diu que els serveis tècnics de l'empresa pública tenen ordre d'anar de la mà del comitè d'empresa en la resolució de les al·legacions dels empleats sobre la seguretat del servei de tren mallorquí. Són 48 punts presentats pels representants de la part laboral a la reunió de dijous amb la gerència, que s'ha compromès en respondre una setmana després, dijous d'aquesta propera setmana.
Recorden que ja ha fixat un calendari de negociació per acordar aquestes millores per la seguretat després que el comitè d'empresa va anunciar que si no se feia cas de les seves reivindicacions es mobilitzaria i faria aturades. Per exemple, demanen la creació d'una comissió de seguretat que el gerent de Serveis Ferroviaris, José Ramón Horta, ja ha dit que es compromet a formalitzar. En declaracions avui de matí al programa La Gran Vida d'Ivetres Ràdio, Horta ha dit, ha afegit, que en qualsevol cas, respecte d'aquests punts de reivindicació del comitè, hauran de decidir-se, aprovar-se primer quant a la seguretat pels enginyers tècnics de la casa.
Els maquinistes poden fer aportacions, però no poden corregir-ho bé un enginyer. Les instruccions polítiques que han rebut els tècnics, que són els que contesten aquestes delegacions, són de veure el màxim de quadrar i de caminar de la mà amb el comitè d'empresa, perquè aquí l'empresa ferroviària són tots un.
Els sindicats reben més d'una quinzena de cridades diàries relacionades amb la petició d'excedències a Eivissa. Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i l'encariment de la vida. Gemma Guasch.
És una tendència dels darrers anys. Els treballadors fixos discontinus provinents de la península ja comencen a informar-se sobre si poden demanar excedència per evitar venir a fer feina a Eivissa durant la temporada. Asseguren que no els surt a compte per l'elevat preu de l'habitatge. Guadalupe López és secretària general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a les Pitiüses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les... lo comido por lo servido, y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives, ya que con 2.000 mal vives.
A la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera ja assumeixen que tornaran a tenir problemes per a trobar personal enguany. Manuel Sendino n'és el gerent.
Es una dificultad de cada año conseguir que la gente venga. La vivienda es un escollo fundamental. Y las empresas pues se organizan para facilitar el alojamiento, ver cómo contratan según qué cosas, se renuncian a habitaciones, se renuncian a servicios.
A la falta de personal s'hi afegeix, segons destaquen els hotelers, l'absentisme laboral.
Lo llamamos absentismo de fin de semana. Es un perfil de trabajador joven que combina el ocio y el negocio y entonces luego necesita más días de descanso.
Afirmen que l'absentisme s'ha incrementat d'una manera molt significativa en els darrers 3 o 4 anys.
Gràcies, Gemma. I empresaris de Palma, Valldemossa i Sóller, afiliats a Pimeco, han traslladat aquesta setmana la patronal del comerç mallorquí al seu malestar per una campanya d'hivern fluixa que atribueixen al descens en l'arribada de creuers. En total, aquest mes de gener han arribat 10 creuers, que són 5 menys que en el mateix període de l'any anterior. L'Associació Internacional de Línies de Creuers atribueix aquest descens als moviments anticreueristes i també a les noves regulacions.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, diu que la causa és el manteniment de les restriccions del número d'aquest tipus de vaixell, d'aquests creuers, per part del govern autonòmic, d'acord amb l'entesa vigent, amb la patronal creuerista CLIA, que va signar l'anterior govern de l'esquerra i que té vigència justament fins aquest estiu. Segons dades de l'autoritat portuària, entre dia 1 de gener i el dia d'avui hi ha hagut al port de Palma 10 escales de creuers, 5 manco, que en el mateix període de l'any anterior.
Malauradament, està sent un hivern molt difícil pels comerços que tenien aquest goteig de venda gràcies als creueristes i amb totes les restriccions que s'han pres, s'està notant molt i està fent molt, molt de mal.
CLIA recorda que l'activitat dels creuers s'estén durant un període més ampli que la temporada turística habitual, especialment en els mesos de primavera i tardor, fet que asseguren pot contribuir a la desestacionalització i donar suport a l'activitat comercial fora dels mesos de màxima afluència de visitants. L'associació atribueix també el descens d'escales als moviments anticreueristes i l'enduriment de la regulació del sector. Alfredo Serrano, director de CLIA.
Quizá el mayor impacto pues se nota localmente. Los comerciantes, los restauradores, los guías turísticos, las atracciones, que evidentemente quizá en verano tienen mucha actividad, pero bueno, en temporada baja, pues por lo menos por lo que a mí siempre me han trasladado, el sector de los cruceros permitía pues que tiendas, que restaurantes y que algunas otras actividades se mantuviesen abiertas.
Com a mostra de la situació que viuen els comerciants palmesans afiliats a Pimeco, la presidenta d'aquesta federació, Carolina Domingo, explica l'impacte generat per l'escala accidental aquest dijous passat a la ciutat d'un creuer amb ciutadans coreans que navegaven cap a Malta.
Va haver-hi un creuer, la ciutat estava plena de gent comprant, els comerços bé, clar, els comerciants van veure que hi havia gent, i menys mal, i demanàvem, no, als clients, eren coreans, anàvem cap a Malta, però ens han tingut de traslladar per al vent, que ens han canviat el que és el destí de Malta per Mallorca. I és un regal per al petit comerç.
La patronal dels creuers adverteix que les temporades altes del sector se solen concentrar en els mesos d'estiu i apunten que caldrà esperar finals d'any per poder fer un balanç més ajustat sobre si s'està produint o no una reducció del trànsit d'aquest tipus de vaixell a les Balears.
Més coses. Neix la Federació d'Entitats Independents Municipals, un nou espai que agrupa partits locals independents. Més de 100 persones han donat suport avui en aquesta proposta política que comença amb 12 partits de diferents municipis de Mallorca, dos més a punt d'incorporar-se i converses obertes en formacions de Menorca i Eivissa.
No ho diuen de manera oficial, però a la presentació han explicat que treballen en el programa electoral de cara a poder presentar-se a les eleccions autonòmiques del 2027. Volen, diuen, superar el bipartidisme i traslladar al Parlament les demandes dels pobles. Sebastià Aguiló, portaveu de Seny i Sentit de Solla, és el president de la FEIM.
L'objectiu també és poder arribar a concurrir a unes eleccions autonòmiques a nivell de Parlament i Consell. O de pensar que els independents sempre tenen un mateix problema. Quan té aquestes eleccions, la gent mos diu estem molt contents del vostre projecte, i mos diuen però en el Consell i en el Parlament, en qui hem de votar? I aquí, fins ara, nosaltres li tenim que dir a qui trobeu, ara ja no.
La Conselleria d'Educació subvencionarà la contractació de monitors per l'escola matinera. La idea és que això redundi en la baixada de la quota que han de pagar per fer servir aquest servei extraescolar les mares i pares que ja han de deixar els fills abans de l'escola per anar a fer feina.
Són 2.300.000 euros els doblers que hi ha a repartir, explica el Departament Autonòmic, entre 183 centres educatius i en benefici, diuen, de 9.000 alumnes. Els doblers també es podran fer servir per comprar material didàctic i pedagògic per a ús dels estudiants durant el temps que vagin a l'escola matinera. La mesura més obeix el pla corresponsable amb què es vol afavorir la conciliació familiar.
10 voluntaris s'han format avui a Es Castell per aprendre a acompanyar les persones a la seva mort. Cada cop són més freqüents els casos en què les persones passen els seus darrers moments en solitud. Ens ho conta Ramiro López.
N'Alexandra Mejía és metge de cures paliatives. A la seva feina es trobava constantment en casos de persones que en els seus darrers moments no tenien ningú que els acompanyés. Va ser arran d'això que va prendre la determinació de crear una associació de voluntaris per acompanyar aquestes persones i que no morissin en solitud. Escoltem Alexandra Mejía.
Colaboramos con hospitales públicos, también con en domicilio, vamos a domicilios y residencias de ancianos.
L'associació Botala Hospice va néixer l'any 2000 a Madrid i va arribar a Menorca a finals del 2021. Actualment, l'illa compta amb 18 voluntaris i ha acompanyat més de 30 persones en el seu decés. Avui a Es Castell s'ha fet una formació per a 10 potencials voluntaris nous. Escoltem de nou a la creadora d'aquesta associació.
Primero el trabajo interior para poder acompañar y sobre todo aspectos de comunicación también para entender la situación de una persona en su final de vida.
Des de l'associació noten que cada cop són més habituals les morts en solitud. Famílies monoparentals o persones estrangeres residents a l'illa són perfils habituals amb els quals es troben. Acompanyar les persones en els seus darrers moments també enriqueix els voluntaris.
A vegades no fan falta ni paraules. D'altres, doncs que sí, doncs les seves pors, jo comparteixo les meves, les experiències que hem tingut.
Aquí hay gente muy interesante, ¿no? Gente menorquina que tiene 90 años, que te cuenta sus vivencias.
Des de la Covid han notat més interès en la mort i en preparar-se per acompanyar-la. A més de les formacions, també duen a terme els anomenats Dead Cafés, oberts a tothom on es parla sense tabús de la mort.
Informatiu migdia.
Fora de les illes, quant a la situació meteorològica a la península, continua el retorn autoritzat de veïns desallotjats pel perill d'inundacions a Cádiz i Granada. A Grazalema encara no ho han pogut fer, però al Mancor els han acompanyat a recollir pertinences o donar menjar a animals.
D'acord amb el darrer balanç d'avui de matí, hi havia a Andalusia més d'11.000 persones desallotjades. A Castellà, a Castell i la Manxa, el seu pas per Toledo, el riu Tajo, continua en nivell vermell d'alerta per perill de desbordament, i Extremadura es manté el nivell 1 del pla d'inundació condicions, malgrat que la pluja avui ha donat una treva.
Al marge del temps, l'altre focus informatiu de la jornada en clau estatal és a la Comunitat d'Aragó, una jornada d'eleccions autonòmiques anticipades. La participació es manté pràcticament igual que en els anteriors comicis, amb gairebé un 41%. És la dada actualitzada fa només uns minuts.
L'abans d'aquestes eleccions, Aragó baixa la impossibilitat de tirar endavant fa uns mesos els comptes públics regionals perquè el PP que governa no tenia el suficient suport al Parlament. Ara les enquestes diuen que els populars tornaran a guanyar, però que necessitaran aliances amb altres partits per tenir majoria parlamentària. I aquí és on entraria en joc el Vox, un partit que es pensa que pot continuar pujant electoralment com també ho va fer Extremadura el mes passat, i quan el Partit Socialista es vaticina també com va passar a Extremadura, una baixada com a càstig, diuen, del govern estatal del Partit Socialista de Pedro Sánchez.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I una carretera llarga, una furgoneta blanca, quatre músics que van cantant al vent. La canalla esbojarrada, les famílies...
La pluja no ha impedit que els gegants i el drap de Nacoca copessin de música i festa als carrers de Palma, en el que ha estat l'inici del carnaval infantil. Centenars d'infants, acompanyats de les seves famílies, han sortit al centre de la ciutat per participar a la Rueta, en una jornada de disfresses una mica deslluïda, això sí, pel mal temps. En tots ells ha estat Victòria Morell.
L'Ajuntament ha organitzat més d'una trentena d'activitats gratuïtes repartides en diversos punts del centre. Entre les propostes més demandades han destacat el pintacares i el taller de màscares, que han atret una gran participació durant tota la jornada.
Pues están haciendo unas máscaras que les han, no sé, venimos de un plan que no sabíamos que veníamos a hacer, pero claro, como pueden hacer actividades los niños, es lo mejor, para tenerlos así entretenidos en los fines de semana.
Bueno, stay fein. Caretes de carnestoltes, les retem, les pintam, n'hi ha pintacares, molt bé.
Pel que fa a les disfresses, s'han tornat a veure molts de clàssics de cada any, com bruixes, figures màgiques i animals de tot tipus.
Somos tres parejas con bebés y pensamos que compaginaba bien hacer algo que fuese a conjunto con los bebés y hemos pensado pues eso, disfraz de apicultor con las abejitas.
Bueno, somos dalmatas, yo soy de Cruella obviamente, con mi bebé Luca y mi marido Nacho y así como disfrutando carnaval.
Tot i això, enguany han destacat especialment les caracteritzacions inspirades en el K-pop, amb nombrosos infants recreant el grup femení virtual Hantrix amb disfresses de les seves integrants animades i l'estètica pròpia d'aquest nou fenomen musical coreà.
Enguany el disfraç d'estrella és el disfraç de Narumi, de les Hantrix. També hi ha Nazowi, per a ells els agrada Narumi. Y van una de blanco y la otra de amarillo.
Son unas cazadoras de demonios.
De las guerreras K-pop de Mira. De unas que han salido nuevas y esta es mi favorita.
La Rueta dona així el tret de sortida a uns dies de celebració que continuaran dissabte que ve amb la Rua, consolidant el carnaval com una de les fites més participatives del calendari estival.
Gràcies, Victòria. Petita pausa i els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palmactiva organitza la seva seu al carrer del Socors 22, al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, el Real Mallorca està pendent de la jornada d'avui després de perdre ahir davant el Barça per 3-0 al Camp Nou. Dit això, l'equip mallorquinista no pot caure a posicions de descens aquesta jornada perquè l'ajornament del partit Rayo Vallecano-Oviedo deixa l'equip madrileny tercer per la cua. Bona primera part del Mallorca, que no va aprofitar dues ocasions clares de gol, i després Lewandowski, Lamine Yamal i Bernal varen sentenciar el partit. Això ho va veure l'entrenador del Mallorca, Jago Barrasete.
Un primer tiempo donde creo que hemos estado muy bien y pese a tener ellos posesión hemos defendido con orden y hemos concedido muy poco, apenas el gol en un rebote, y en ataque hemos tenido criterio para, creo que, generar suficientes ocasiones como para hacer gol, pero no hemos tenido eficacia, ¿no? Y era una pena ir al descanso 1-0. Queríamos seguir igual, pero creo que el Barça al segundo tiempo ha elevado un poco el ritmo, ha tenido más precisión, nos ha costado ya tener ayudas, cuando recuperábamos estábamos más cansados y un segundo tiempo donde ellos han sido superiores.
Malgrat les 8 jornades consecutives que el Mallorca suma encaixant gol, el de Berriatua va veure el seu equip bé a l'aspecte defensiu.
El primer tiempo hemos defendido muy bien. El Barcelona, que el primer tiempo tenga la ocasión del gol, que es un rebote y un tiro de Rashford en el minuto 45 de falta, creo que eso indica de que hemos defendido bien. Luego es verdad que con cansancio, cuando vas arriba tal, pues te puede pasar que encajes 3 goles. Yo el tema defensivo no lo achacaría hoy. Creo que es verdad lo que tú dices, que necesitábamos solidez defensiva, y en la segunda vuelta eso es lo que tenemos que mejorar. Però jo el partit no el meteria en el saco de los demás.
Si hi ha un jugador del Mallorca que va destacar especialment per davant dels altres, va ser Jan Virgili. De l'actuació del seu futbolista va dir això Jagoba Arrasate.
És un jugador de la calle que tiene desparpajo y ha llegado por primera vez al Camp Nou y ha hecho un partido, yo creo que muy bueno, sobre todo amenazado. Hemos tenido las mejores ocasiones, creo que con su participación, encarar, ganar el espacio, bueno, eso es lo que le pedimos. Es verdad que es muy joven, que todavía tiene mucho margen, lo tenemos que ordenar un poco, le tenemos que ayudar en cosas, pero luego ya habéis visto lo que tiene.
Anem en la jornada d'avui. Des de les 2 juguen l'Alavés i el Getafe. A partir de les 4:15, Atlètic Club Llevant. A les 6:30 començarà l'Atlètic de Madrid Betis i queda per les 9, tancant el diumenge, el València-Reial Madrid. Demà se jugarà també a les 9 el Villarreal Espanyol. A Primera Federació, derrota inesperada de l'Auda Eivissa, que ha perdut per 3-2 al camp del COE, el Betis Deportivo. 2 gols de José Albert i Unai Medina no han estat suficients i l'equip blau-cel es retroba en les males sensacions i s'allunya de la zona noble de la classificació. Per la seva part, a Segona Federació, aquests han estat els resultats d'avui. Atlètic Balears 1, València-Mestalla 0, Poblense 0, Alcoià 0, Andratx 1, Torrent 0, Reus 2, Porrera 0 i Societat Esportiva Eivissa i Illes Pitiuses 3, Castelló B 1. El Poblense segueix com a líder amb 43 punts. L'Atlètic Balears és segon amb 39. L'Eivissa es desà i es mantenen en descens l'Andratx i el Porreres. Sentint l'entrenador del Balears, Luis Blanco.
Y bueno, a nivel general yo creo que es para la época que estamos ya los últimos partidos, ya entrando en los últimos partidos, que la exigencia es tan grande y la competitividad es tan grande, yo creo que el equipo ha hecho un partido bastante correcto, bueno, así que estamos contentos. Pues quizá no ha sido nuestro mejor partido, está claro, de la temporada, pero viendo el rival de donde veníamos también, que veníamos de una derrota, pues yo creo que el equipo ha dado un pasito y en eso estamos contentos. Y aparte, y luego una cosa también importante, también portería cero, que yo creo que eso también es muy importante.
Sentint també que ha dit Raúl Casany, tècnic de la Societat Esportiva Eivissa, de la victòria del seu equip.
Y bueno, era important guanyar, después de 3 partits sense guanyar, fer bo el punt de l'altre dia fora, guanyar en casa i tornar a sumar, que estar ja en 30 punts ahí un poc respirant més i mirant un poc cap avall a veure què passa, però claro, ara venen partits difícils, Torrent, Sant Andreu, tots els que queden són difícils, entonces sumar 3 punts sempre és positiu per a reforçar, havien recuperat ja jugadors i la veritat que l'equip ha estat a un nivell molt alt, ha sabut patir i ha sabut guanyar també.
Anem amb el bàsquet, 19a jornada, Primera Federació, amb l'Àstia Menorca, que va superar ahir el grup Alenga Cantàbria per 89-81 i així suma el 6è triomf consecutiu que li serveix per consolidar-se a la zona noble de la classificació. Escoltam el seu entrenador, Javi Zamora.
Pues después de ir ganando creo que por 22 puntos, el partido se ha igualado y el equipo ha sabido jugar con solidez esos minutos finales en los que creo que hoy más que nunca la afición ha tenido una importancia mayor, ¿no?
Avui a partir de les 6 el Fitbui Palma rep el Melilla. Els de Pablo Cano reben un Melilla molt diferent al de la primera volta, amb 5 incorporacions noves. Sentim Pablo Cano, entrenador del Fitbui.
Que es el compromiso, el deseo el deseo interior realmente hacer las cosas bien y tener las cosas sumamente claras, un plan de juego sumamente claro para un rival que no ha dejado de mejorar, que no ha dejado de invertir y que es totalmente diferente al rival que nosotros enfrentamos cuando cuando fuimos allí.
Jornada de descans per al Palme Bàsquet i a segona FEB el Clat Sant Antoni ha guanyat l'Albacete per 96 a 91 i a la Lliga Challenge l'Azul Marino va sumar ahir la 17a victòria de la temporada en la pista de la Cordà Paterna, l'equip vinculat al València de Lliga Femenina, victòria per 62 a 100 amb 24 punts de la pivot de l'Azul Marino, Marta García i 14 d'Alba Torrents. Fins aquí els esports.